Parlem d'Òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit i benvinguts, tots i totes. Avui comencem el mes de març i la centúria del 4, amb aquest programa número 401, un programa d'homenatge a una gran artista. Fa 5 anys n'hi varen dedicar un quan va complir els 80, i avui hi tornem, però per la trista raó que fa ben poc ens acaba de deixar. Probablement haureu endevinat que estem parlant de la gran soprano italiana, tan estimada per tothom, no tan sols pel seu art immens, sinó també per la seva bonomia, Mirella Freni, traspassada el dia 9 de febrer a la seva ciutat natal de Mòdena, quan li quedaven només 18 dies per complir els 85. A Parlem d'Òpera no podem pas faltar la cita amb el nostre senzill però sentit a l'ensems que sincer homenatge. Comencem.
Oh!
La veu inconfusible de Mirella Freni ens ha fet emocionar ja d'entrada amb aquesta àrea plena de drama i sentiment, Senza mamma, d'aquella òpera tan sentimental que és Suor Angelica, la segona òpera del Trittico de Giacomo Puccini, una obra amb personatges exclusivament femenins. Acompanyava la soprano italiana l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino amb Bruno Bartoletti al capdavant. És un enregistrament de l'estiu de l'any 1991 fet a Florència, quan la nostra soprano tenia només 56 anys, per tant, en la seva madura plenitud. Mirella Fregni, que aquest és el seu veritable cognom, va néixer el 27 de febrer de 1935 en el si d'una família treballadora a la ciutat de Mòdena, a la regió de l'Emília-Romanya, a l'Itàlia central. És molt coneguda la història que la seva mare treballava en una fàbrica de tabac, en la qual també hi treballava la progenitora de Luciano Pavarotti, natiu de la mateixa ciutat i 7 mesos més jove que Mirella. Per aquest fet, la llet materna estava contaminada per certa substància, de manera que la petita Mirella va necessitar una dida, que va compartir amb el futur tenor. Molts anys després, la soprano va fer broma dient que era evident quin dels dos havia consumit més llet de la dida. I jo em pregunto quina substància especial devia tenir aquesta llet, ja que va alimentar 2 monstres de l'òpera com la Freni i Pavarotti. Bromes a part, la futura soprano, amb llet o sense, va demostrar ser una nena prodigi, que a casa cantava totes les àries d'òpera que aprenia d'oïda i un oncle li va ensenyar a llegir les primeres notes. Tant que als 10 anys ja va cantar un bel Di Vedremo en un concurs de la RAI. El gran tenor Beniamino Gigli la va sentir en una audició privada i va aconsellar que deixés estar el cant fins que fos una mica més gran, ja que si no podria arruïnar la veu. I així Mirella no va començar a estudiar cant fins als 17 anys. Però va anar ràpida, perquè als 19, quan encara li quedaven 20 i tants dies per fer-ne 20, el dia 3 de febrer de 1955, ja va debutar en el Teatro Comunale de Mòdena interpretant el rol de Micaela de Carmen.
Yeah!
C'est de contrebandier, je dis que rien ne m'épouvante, és l'àrea de Micaela del tercer acte de Carmen. N'hem sentit la interpretació de Mirella Freni amb l'orquestra de l'Escala de Milà, dirigida per Antonino Botto. Era un enregistrament del 1967. L'èxit del seu debut va ser important i de seguida va rebre ofertes de diversos teatres, però Mirella Freni va prendre una decisió força sorprenent: deixar la seva carrera aparcada i casar-se amb el seu mestre de cant, el pianista i director d'orquestra Leone Maggiera, amb qui de seguida té una filla, qui posa de nom precisament Micaela. No va ser fins l'any 1958 quan, amb 23 anys, decideix tornar als escenaris. Aleshores guanya el concurs internacional Giovanni Battista Viotti a la ciutat piemontesa de Vercelli i torna als escenaris en el Teatro Reggio de Turí, on interpreta Mimí de la Bohème, que esdevindrà un dels seus papers emblemàtics. Aviat, però, venen ja els debuts i els èxits internacionals. Comença cantant a Holanda amb la Nederlandse Oper, però és en el britànic Festival de Glyndebourne on Mirella es fa un nom, debutant amb el rol d'Adina de l'Elisir d'Amore i posteriorment interpretant la Susana de Linozzi di Figaro i la Gerlina de Don Giovanni. Com veieu, els seus rols en el començament de la carrera eren purament de soprano lírica. El 1961 faria el seu primer debut en un gran teatre internacional, Covent Garden de Londres, on es va presentar amb la Naneta de Falstaff, dirigida per una batuta tan important com la de Carlo Maria Giulini. Sentíem Mirella Freni cantant l'ària de Naneta de l'acte tercer del Falstaff de Verdi, Sulfil d'un Sofio Etesio. En aquest cas, també amb un director dels grans, Georg Solti. El cor i l'orquestra eren els de la RCA d'Òpera Italiana. Una mostra d'una Mirella Freni encara molt jove, doncs l'enregistrament és de l'any 1963, precisament l'any en què debuta a l'Escala amb la mateixa òpera i paper en una producció que imagino luxosa, dirigida escènicament per Franco Zeffirelli i musicalment per Herbert von Karajan, de qui esdevindria una de les artistes preferides amb nombroses col·laboracions en el futur. Ja veieu quina carrera tan meteòrica va tenir Mirella Freni, tan jove i ja debutant en els teatres més importants amb directors de primeríssima divisió. I amb tot això encara li havia donat temps de casar-se i ser mare. Un dels grans èxits de la Freni en aquells temps a l'Escala es va produir amb una famosa producció de la Bohème dirigida per Karajan. El mateix any, i també amb la Bohème, va debutar a l'Òpera de Viena. La carrera d'èxits de la Freni continua amb el seu debut en el Met l'any 1965, de nou com a Mimí. Al seu costat, com a Rodolfo, debutava en el teatre novaiorquès el tenor italià Gianni Raimondi. L'any següent, debuta a Filadèlfia sempre com a Mimí. I bé, tanta Mimí, potser que la sentim, no? Doncs aquí la teniu. Sí, mi chiamano Mimí, amb la Filarmònica de Berlín i Herbert von Karajan al capdavant, amb un enregistrament del 1972.
Oh.
Simplement deliciosa, no trobeu? El repertori de Mirella Freni d'aquells anys és l'adequat a la seva veu, reservant-se encara només a papers lírics o fins i tot líric lleugers com ara Banda de Mimí i Micaela, Liu, Juliet, Marguerite, Adina o Dona Elvira. L'excepció, encara que el rol no és tan diferent però sí que exigeix en determinat moment un pes una mica més dramàtic, fou la Violeta de la Traviata, que cantaria a la Scala, Londres i Mòdena. Un altre personatge molt adequat per la seva veu dels anys 60 és també el que us proposo tot seguit i que en la seva veu és pura meravella. Son pochi fiori és una ària de l'acte primer de l'Amico Fritz, una òpera poc sovintejada avui en dia en els teatres. És de Mascagni, l'òpera que va estrenar només un any després de Cavalleria Rusticana. Suzel és el rol de la protagonista femenina, el que canta la Freni en aquesta delicada i bonica ària. I sentíem també breument la veu de Luciano Pavarotti. L'orquestra era la de la Royal Opera House Covent Garden, dirigida per Gian Andrea Gavazzeni, un enregistrament del 1968. Seguim, doncs, amb una Freni ben jove. Doncs bé, a partir dels anys 70, la seva veu, com sol passar, va adquirir les qualitats per afrontar els rols més de soprano spinto, és a dir, papers amb vocalitat una mica més feixuga, més densos, que requereixen una veu amb més gruix. que els doni tintes més dramàtiques. I així fou com la Freni va deixar de banda els papers més belcantistes que havia interpretat fins aleshores i va començar a incorporar en el seu repertori els papers verdians de més envergadura vocal, com ara l'Elisabetta del Don Carlo, la Desdemona d'Otelo, l'Elvira d'Hernani, Aida o l'Amèlia de Simon Bocanegra, rol en la qual la vaig veure per primera vegada en el Liceu un ja llunyà 30 de desembre de 1985, en una producció plena d'estrelles. Doncs, a banda de la Freni, intervenien Joan Pons, Josep Carreras, Nicolai Giorov i Carlos Chausson, aquest en un paper més secundari. Un repartiment que avui en dia és impossible d'imaginar. A banda d'aquests personatges verdians, la Freni també va abordar les heroïnes més dramàtiques de Puccini, com ara Manon Lescaut, Tosca o Butterfly, però aquestes dues només en enregistrament. Va protagonitzar també una pel·lícula al costat de Plácido Domingo de Madame Butterfly. Jo sempre he sentit a dir, no sé si serà veritat o llegenda urbana, crec que és veritat, però que Mirella Freni havia dit que no havia interpretat mai la Butterfly en escena perquè li hauria estat impossible, ja que no hauria pogut contenir les emocions tan fortes que li provocava aquest personatge i la seva trista història. No ho sé. També és dels anys 70, més concretament del 1976, una famosa pel·lícula de Linozzi di Figaro dirigida per Jean-Pierre Ponel, on Mirella Freni fa de Susanna al costat de la comtessa de Kirite Kanawa, el Figaro de Hermann Prey i el comte de Dietrich Fischer-Dieskau. I bé, vinga va, doncs us convido a sentir-la en un d'aquests rols verdians que hem anomenat, Amèlia de Simon Bocanegra, és la delicada ària Come in Questora Bruna, al costat de la Freni sentim l'orquestra de l'Escala dirigida per una gran batuta, Claudio Abbado, del 1977.
Thank you.
Ja divorciada de Leoni Magdera, el 1981 es va casar en segones núpcies amb el gran baix búlgar Nikolai Georov, freqüent company de repartiment en moltes òperes, un dels baixos més destacats de la segona meitat del segle XX. Junts varen fundar el Centro Universale del Bel Canto, la petita ciutat de Vignola, prop de Mòdena, on varen dedicar-se a donar masterclasses a partir del 2002. Kiorov, nascut el 1929, va morir a Mòdena el 2004 i des d'aleshores Mirella Freni va continuar donant classes en aquesta escola a estudiants d'arreu del món. I ara l'hem tornat a sentir en Puccini. In quelle trine morbide és l'àrea que la jove i sensual Manon Lescaut canta a l'acte segon de l'òpera que du el seu nom. En aquesta àrea, Manon es lamenta que viu entre daurats i riqueses, però enmig de la fredor, a la casa del vell Geronte di Ravoir. Realment troba a faltar moments més càlids. Vaja, que troba a faltar la joventut fogosa de Desgrieux. Mirella Freni l'interpretava amb l'Orquestra Filharmonia dirigida per Giuseppe Sinopoli. La gravació és de 1984. Aquí la soprano ja comença a ser madureta amb els 50 a tocar. La carrera de Mirella Freni, sàviament administrada, fou exitosa i ben llarga. Va començar molt joveneta i la va acabar de ben gran. El fet d'haver cuidat de la seva veu cantant en cada moment el que tocava cantar li va permetre allargar la seva carrera durant els anys 90, moment en què va afegir nous papers en el repertori, papers veristes com Adriana Lecouvreur i Fedora. Va ser en aquesta segona òpera que la vaig veure per segona i darrera vegada al costat de Josep Carreras. Això va ser el 13 de novembre de 1993 i va ser l'última òpera que vaig poder veure a l'antic Liceu, que dos mesos i mig més tard desapareixia enmig de les flames. La soprano ja tenia 58 anys. Per mi aquest 13 de novembre de 1993 va ser un dia històric, ja que també va ser el mateix en què vaig sentir, en la inauguració del Vinyes, una sorprenent Magda Olivero de 83 anys, cantant l'Humile Ancella de l'Adriana Lecouvreur, fet que ja us vaig explicar en el programa en què vàrem dedicar aquesta portentosa diva, el número 163, amb motiu de la seva mort als 104 anys, fet que es va produir el 8 de setembre de 2014. I recordo també aquell dia en el Liceu amb divos i divas de les llotges per veure Fedora, Nikolai Georov, Elena Obratsova, Gianni Raimondi, tots ja desapareguts, com el vell Liceu. Quins records! Em disculpareu aquesta vocació històrica, però m'han vingut tots aquests records en pensar-hi. un altre paper barista que va cantar la Freni ja de gran. En aquest cas, rescatat del bagul dels records, va ser la Madame Saint-Jean de Giordano, que va cantar el 1998 a Catània, ben entrada ja la seixantena. En el programa 102 de Parlem d'Òpera, transmès el 4 d'abril de 2013, vàrem tenir l'oportunitat de sentir-la en aquesta desconeguda òpera de Giordano. I un altre repertori que la Freni va abordar en aquests darrers anys de la seva carrera fou, sorprenentment, el repertori rus. Sempre he pensat que devia ser per influència del seu marit búlgar, que fou un gran intèrpret d'òpera russa. Així va cantar tres papers de Tchaikovsky: Tatiana, de Yevgeny Onyegin, Lisa, de la Dama de Piques, i Joana, de la Donzella d'Orleans. Totes tres representa que són unes jovenetes, teenagers, pràcticament. Però és que jo crec que Mirella Freni era l'ensems, una senyora madura i una jove soprano. Precisament va ser interpretant el personatge de Joana d'Arc a la Donzella d'Orleans que la Freni es va retirar ja amb 70 anys fets, l'11 d'abril de 2005, a l'Òpera Nacional de Washington. Després em va saber greu no haver-hi anat, perquè jo no sabia que fos el seu comiat dels escenaris, però en aquell temps jo vivia a Amèrica i estava al tanto de que la Freni cantava aquesta òpera a Washington, però no em vaig decidir treure l'entrada i el bitllet d'avió per volar cap a la capital federal dels Estats Units. I total que no la vaig veure en el seu comiat. En el mateix any de 2005, al Metropolitan de Nova York, un teatre molt afeccionat a muntar gales d'homenatge, n'hi va retre un concert de gala dirigit per James Levine, amb motiu dels 40 anys del seu debut en el teatre i dels 50 del seu debut en els escenaris en general, que recordareu va ser la seva Mòdena natal l'any 1955. 50 anys justos de carrera, tot un exemple de carrera ben portada, fet pel qual l'admirem i li diem chapeau. I ara la tornarem a sentir, una peça ben llarga, de més de 14 minuts, però val la pena, us ho ben asseguro. És precisament l'escena de la carta de l'òpera Yevgeny Onyegin de Tchaikovsky, enregistrada l'any 1987 amb l'Staatskapelle Dresden, dirigida per James Levine.
Thank you.
I aquesta ha estat per força una molt breu semblança d'una de les grans sopranos de la segona meitat del segle XX, condensant una vida i carrera ben llargues, una veu potent i clara, amb un timbre bellíssim, universalment admirada i estimada per totes les seves grans qualitats artístiques i personals. Mirella Freni, italiana de Mòdena, la ciutat del vinagre balsàmic, però també bressol de grans cantants com ara ella mateixa o l'extraordinari Pavarotti. Mirella Freni ens acaba de deixar els gairebé 85 anys d'edat i a motiu d'aquest fet, parlem d'Òpera Ràdio Sabadell 94.6, li ha volgut retre aquest petit homenatge, de nou després de 5 anys, plens d'admiració cap a la seva figura i el seu art. I així com el programa 183 del 26 de febrer de 2015 li varen desitjar per molts anys, avui li desitgem que la terra li sigui lleu i també volem donar-li les gràcies per tot l'art immens que ens ha ofert durant una llarga carrera de mig segle. Gràcies, Mirella, gràcies. I esperant que us hagi agradat el programa, però avui ho deixarem aquí. Penseu que el de la setmana que ve ja està a punt d'entrar al forn, que aquí no s'atura mai la feina, ara que ja hem passat la festa dels 400. No hi falteu, eh? Vinga, doncs, adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.